3 minuts d'11, som a la sala de la matèria, al costat del bosc inundat del Museu de la Ciència, de l'obra social La Caixa. Podeu sentir-nos i veure'ns en directe a catradio.cat. I acaba d'arribar el Francesc Mauri. Molt bon dia, Francesc.
Bon dia, bona hora.
93207474, mati@catradio.cat. És el temps a la carta, en temps de Nadal. Molt bon Nadal, per cert.
Saps que em fa molta il·lusió, especialment estar avui aquí?
Ah, sí?
Sí, perquè exactament fa 25 anys jo feia un curs de meteorologia que el donava un físic, Nicolau Torres, i un meteoròleg televisiu, Alfred Rodríguez Picó, i arrel d'aquesta casualitat, llavors, fa 25 anys, començava la meva professió.
Que bo! Tal dia com avui?
No. Va ser la primavera. És a dir, ja hauríem passat 6 mesos. Ja estaríem a 25 anys i 6 mesos.
Doncs felicitats, perquè aquests 25 anys han sigut molt profitosos i ara estem tots enganxats a allò que ens expliques. Hi ha molta gent que també vol saber quin temps farà aquests dies de Nadal i també alguns fenòmens que moltes vegades ens ensenyeu a través de la televisió, fotografies doncs, molt espectaculars d'alguns fenòmens que a vegades nosaltres no sabem interpretar i estem molt pendents d'allò que ens dieu. I, per, clar, si ens remuntem, per exemple, al Nadal, hem de parlar d'aquell famós estel que va guiar els Reis de l'Orient. Ens acompanya en Raimon Reginaldo. Raimon, molt bon dia.
Hola, bon dia.
Vostè és llicenciat en física, és astrònom, ha treballat durant 26 anys al Cosmocaixa, va ser cap de projectes durant la construcció del nou museu. Què va passar en aquella època?
Bé, si suposem que l'estel del qual ens parla l'Evangeli és un fenomen astronòmic, aleshores hem de buscar en els esdeveniments de l'època a veure què és el que podria ser. Hi ha moltes hipòtesis. De fet, el que la major part de teòrics estan d'acord és que possiblement es tractés d'una triple conjunció planetària entre dos planetes brillants, entre Júpiter i Saturn, que va tenir lloc a l'any 7 abans de Crist. Perquè aquí el primer que haurien d'esbrinar és, en realitat, quin dia va néixer Jesucrist, o quin any va néixer Jesucrist.
Perquè Jesucrist podria haver nascut abans de Crist?
És que segurament va néixer abans de Crist. Sí, perquè el calendari tal com el tenim avui en dia...
Abans de com tenim el calendari, clar.
Sí, exactament. No va néixer abans de néixer, evidentment. Això és impossible, no? Però, segons el nostre calendari, Jesucrist hauria nascut entre 4 i 7 anys abans del còmput. Però hem de tenir en compte que el calendari es va establir molt més tard. El va establir un monjo que es deia Dionís el Petit, i va ser l'any 525, si no recordo malament. I aleshores ell va fer comptes cap endarrere i segurament es va equivocar. El passa avui en dia, els contes no els podem fer gaire millor que ell, perquè com es fan els contes? Doncs s'agafen les històries de l'època i es diu, doncs, aquest rei va, o aquest emperador va estar tants anys i després el va seguir l'altre que va estar tants anys, però, esclar, a vegades els anys s'encavalquen i, per tant, és difícil de saber.
És a dir, amb poca precisió, podem parlar d'algun fenomen que s'assemblés o que pogués ser interpretat com aquest estel del Reis d'Orient?
És el que deia, la conjunció entre Júpiter i Saturn que va tenir lloc l'any 7 abans de Crist. Una conjunció triple.
Com es visualitza això al cel?
Sí, tots sabem que els estels són fixos, però tots sabem també, i per poc doncs, que un es miri al cel, que hi ha alguns estels que es mouen, que són els planetes. Que la paraula planeta vol dir errant, vol dir una cosa que es mou pel cel. Aleshores, com que cada planeta va a una velocitat diferent, doncs de tant en tant hi ha dos planetes que s'acosten, estan uns dies junts i després se separen. Aleshores, des d'un punt de vista astrològic, perquè hem de tenir en compte que els reis, encara que en diguem reis, en realitat l'Evangeli parla de mags. I quan es parla de mags, el que hem d'entendre és que es tractava de savis perses, segurament.
És a dir, que coneixien l'astrologia.
Coneixien l'astrologia, coneixien el cel. I aleshores, ells, la hipòtesi més acceptada és aquesta, que davant d'aquella conjunció en què tres vegades en pocs mesos els planetes Júpiter i Saturn es van acostar, es van tornar a allunyar, després es van tornar a acostar i es van tornar a allunyar, ells això ho van interpretar com l'anunci del naixement d'un rei, perquè a més això va tenir lloc a la constel·lació de Pisces, que estava associada a Palestina, des d'un punt de vista astrològic, no? I aleshores tot això, doncs, ells ho durien interpretar d'aquesta manera, i per això doncs van fer el viatge per conèixer aquell rei que, a més, doncs havia estat anunciat per totes les profecies del poble d'Israel, doncs, antigues, no? I, per tant, si suposem que realment va ser un fenomen astronòmic, si suposem que va ser un fenomen sobrenatural, aleshores ja no tenim res a dir, Però si suposem que va ser un fenomen astronòmic, el més probable és que fos aquesta conjunció. Hi ha altres possibilitats, però aquesta és la que té més consens.
Perquè un estel fugaç no hagués estat tan espectacular com perquè n'haguessin fet esment després, o...?
Un estel fugaç pot ser molt espectacular, pot ser més brillant que la lluna plena, però dura uns segons. I per tant és difícil que un estel fugaç es pogués interpretar com una cosa d'aquestes. A més, segons el relat de l'Evangeli, aquest estel es va veure una temporada, després es va deixar de veure, es va tornar a veure, i un estel fugaç no té aquest comportament. Una conjunció planetària sí, perquè aquesta va ser triple, va passar tres vegades en pocs mesos de diferència, per tant hi podria haver la possibilitat que la veiessin, després la deixessin de veure i després la tornessin a veure al cap d'uns mesos, quan es va produir la següent aproximació entre els planetes.
Doncs moltes gràcies per aquesta explicació, Raimon.
Disposar.
Molt bon Nadal. Vingués d'on vingués l'estel, diguéssim.
Molt bé, doncs que molt Nadal a tots.